cançons podrà treure d'aquí.
Amen. Let's see. Escoltau IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca mos podeu trobar en el 106.8 de la freqüència modulada. Ara estava contestant jo els whatsapps durant el bolletí. Si vol, Sergio, podries recordar el número de whatsapp, telegram, també, que és el mateix, i el correu electrònic.
I d'ací el número de WhatsApp i Telegram és 659-1669-52, 659-1669-52, i el correu electrònic és fontdemisteris@ib3radio.com.
I quan hem acabat aquesta primera hora ho hem fet parlant de Dante, de la seva obra La Divina Comèdia, i ja que érem amb el tema de l'infern, no? Què tal si seguim una mica per aquesta mateixa línia? Com sempre tractem de relacionar-ho tot. Anem ara en la secció que anomenem Llums i Ombres, on en Xisco García ens analitza, es critica o el que ell cregui oportú una pel·lícula, en aquest cas The Ninth Door, la novena porta. I bé, si vos sembla, ho escoltam.
¿Puede decirme su nombre?
Lo siento, pero eso es confidencial.
Supongo que tendrá la factura.
Todo está en regla.
¿Es este su trabajo? ¿Autentificar libros antiguos?
Y también los busco, sí.
Es un detective de libros.
Más o menos.
Hi ha escriptors de molt d'èxit que a l'hora d'adaptar la seva obra literària al cinema no tenen sort. Aquest és el cas de la majoria d'històries adaptades del periodista castellaner Arturo Pérez Reverte, encara que ell, a diferència d'altres, no sol repudiar les versions cinematogràfiques.
Esta es mi colección privada. Algunos bibliófilos se especializan en la novela gótica, otros lo hacen por autores. En cambio, mis viejas ediciones tienen al mismo protagonista, el diablo.
¿Puedo echar un vistazo?
Desde luego. Para eso le he llamado.
Bon vespre, Xema i companyia. Avui, a Llums i Ombres, ens han encomanat la cerca de l'autèntic llibre del segle XVII escrit per Aristide de Torquia, A la novena porta, estrenada l'any 1999 i que fou dirigida per Roman Polanski. I tal com he comentat al principi, basada en el llibre El Club Dumas de Pere Reverte.
Las nueve puertas del reino de las sombras.
¿Ya lo conocía?
Sí. Venecia, 1666. El autor e impresor Aristide de Torquia fue quemado por la Inquisición, junto con todas sus obras. Solo se salvaron tres ejemplares.
Uno.
Los catálogos hablan de tres ejemplares que sobreviven en colecciones particulares. Fargas, Kessler y Telfer.
Según mis propias investigaciones, solo uno es auténtico.
Johnny Depp interpreta Corso, i contractat pel bibliòfil Balkan, tractarà d'esbrinar quina de les tres edicions de Les nou portes al Regne de les Ombres és l'autèntic. El que sembla una investigació rutinària, a poc s'anirà transformant en un thriller on una sèrie de crims i d'intriga diabòlica l'anirà perseguint pel seu recorregut europeu, Espanya, després a Portugal i per acabar a França. I en el que tindrà un paper important una enigmàtica dona interpretada per Emanuela Seichner.
Un ejemplar excepcional.
¿Creen que podría ser falso?
Falsificar un libro resulta muy caro. El papel de la época, las tintas adecuadas, muy caro para ser rentable.
¿Pero puede hacerse?
Naturalmente.
Bueno, requiere mucha destreza, pero sí puede hacerse.
¿Podría ser este el caso?
¿Por qué lo pregunta?
Verán, mi cliente quiere cerciorarse de la autenticidad del libro. Se llama Balkan, Boris Balkan, de Nueva York.
Todos los libros tienen su propio destino.
Y una vida propia.
La pel·lícula agafa alguns elements del llibre original i en deixa de costat a molt d'altres. Però, malgrat això, aconsegueix ser una peça que mescla una història detectivesca i l'horror de manera intrigant, encara que en determinats moments arriba a ser previsible.
Disculpe, baronesa, he interrumpido lo que hacía.
Trabajaba en mi próximo libro, El Diablo, Historia y Leyenda, una especie de biografía. Un día lo vi. Tenía 15 años y puedo asegurarle que le vi como le veo ahora a usted. Fue un amor a primera vista.
Sabrá que hace 300 años la hubieran quemado en la hoguera por decir algo así.
Hace 300 años no lo hubiera dicho.
La devoció pels llibres, com a instruments de poder, fa que algunes persones estiguin disposades a matar o a sacrificar-ho tot. Polanski, durant gairebé tota la pel·lícula, filma de manera tranquil·la, sense histèries narratives, i com és habitual en gran part de la seva obra, li agrada introduir algun element desestabilitzador en lo quotidià.
Solo un grupo de bufones disfrazados. ¿De verdad creen que el príncipe de las tinieblas se dignaría a manifestarse ante semejantes personajes? No, nunca haría eso. ¡Nunca! Solo yo he captado su extraordinario secreto. Solo yo he desentrañado el gran plan del maestro. Solo yo soy digno de disfrutar de los frutos de ese descubrimiento. El poder absoluto de determinar mi propio destino.
Cal dir que hi ha alts i baixos de ritme, que la distancien de ser una pel·lícula rodona. I és que bona part de la culpa la té en Johnny Depp, que sembla menys compromès que la resta de l'elenc. I un detall per acabar. Per accedir a la biblioteca dedicada al Diable i propietat del personatge de Boris Balkan, s'hi ha d'accedir mitjançant un PIN de 3 dígits. El 666. En sèrio? Això és tan evident com posar de contrasenya a l'arsenal de missil dels Estats Units 8 ceros. Bé, això darrer va ser una veritat durant 20 anys. Bona nit i salut.
Fort, no sabia això de la clau aquesta per accedir a l'arsenal dels Estats Units, ni idea. I referit a, en el tema, una fantàstica obra, tant s'escrita, el Club Dumas, com la pel·lícula, la novena porta, fascinant, un món, el dels llibres, que ens té el manco en altres tres encisats, en el meu cas he de reconèixer que és malaltís, ja ho dic, ho reconec, i clar, en conseqüència, aquesta obra me sembla boníssima. Encara que en Xisco, com a expert, li vegi ombres, no? Bé, de fet, així es diu la seva secció, no? Llums i ombres. I de per allò, a nivell, deixeu-m'ho dir així, a nivell usuari, trob la pel·lícula totalment recomanable. Sempre tenim present, crec que qualque vegada hem comentat això, no? Sempre hem de tenir present que és ficció, que és entreteniment, que és que a vegades ho oblidam en això, no? I bé, que també el llibre també ho trob fascinant. Gràcies, Xisco.
I doncs mira que per segona vegada en la mateixa edició de Font de Misteris, anem a més insòlit encara, torna a estar d'acord amb tu.
En què...
Bé, evidentment, ens sortem dels llibres, que és...
Perquè això és evident.
És malaltís fins a límits preocupants. I ens sortem de la pel·lícula.
Que trobes que és bona, directament, a nivell usuari.
De no gran expert com és en Xisco, escolta, no està malament.
Més, està superbé.
L'he vist un grapat de vegades per a mallorquí, o un poc més, l'he vist bastantes vegades
i
realment val la pena.
Jo, la veritat és que no l'he vista, per tant, me l'apunt també per veure.
Sí, perquè...
I no quedar-me al marge.
Exacte.
I també és la novel·la. Que aprofito també per...
Per la novel·la, si no la tens, te la passaré.
Ja tinc excusa per comprar un altre llibre.
Sí, exacte, no, jo te'l puc passar. Bé, per associació amb imatges, imatges que recorda de la pel·lícula, fantasiosa pel·lícula, està clar. I d'escoltar un cas... en aquest sí real, on trobam una curiositat. Es tracta del que li va succeir a un d'aquells que es coneixien com a cristià nou, no? Finals del segle XVI, relativament a prop del llibre del que parla el Club Dumas, justament. Aquest cas és el d'un que era originari del regne de Granada, segons el llibre Inquisició i Bruixeria a Mallorca. I aquest senyor... Lorenzo Fe, es deia, va ser interrogat per l'Inquisició. Interrogat i també condemnat. Encara que la condemna va ser suau pel que era i pel que podria estar, clar. Segons això, va ser relativament petita. I de què se li va acusar? I d'aquest senyor era una mena de metge herbolari. Feia ús del que era, diguem, que legal. Però se li va acusar de dir, entre altres, que tenia més de 100 anys, de preveure coses mirant els estels, com per exemple podia saber si un viatge aniria bé. També se li va acusar de que era quiromàntic, quiromàntic que feia lectura de ses mans, segle XVI. Deia que veia persones absents mitjançant hidromanci. També va ser acusat per fer invocacions en àrab. Però el que ens interessa ara és que deia, segons el llibre que ha dit en Bartomeu Prudens Perelló, editat per Montaner, és que aquest individu deia que havia volat ell amb dimonis. Diu que per diverses terres. I la pregunta és, a què devia fer referència? En el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, de Miquel Font Editor, també ho cita, m'hi ha dit en Montaner, i de Montaner és un dels autors. I bé, ja dic que, com a mínim, és curiós que havia volat en dimonis per diverses terres. Jo crec que això ho veuen, aquest d'aquest canal d'Alienígenes Ancestrales, jo crec que t'atreuen tota una temporada. He dit això d'Alienígenes Ancestrales, però no oblidem, parlant seriosament, que estem parlant de persones, de fets reals. Val? Aquest senyor ho va dir a la Inquisició. Bueno, la Inquisició l'acusava d'haver dit això, perquè això crec que ell no ho va arribar a reconèixer. No vull dir amb això que volàs davant de veres, ni que pogués endevinar res, que no ho sé. El cas és que, clar, actualment, totes aquestes històries de dimonis, de diables i éssers d'aquest estil ens sonen més o manco ridícules en funció del que parlam. Clar, no estem parlant de possessions, d'exorcismes ni semblants. Parlant de la presència del dimoni com a ésser físic, com a tal, no? Del dimoni o dels seus acòlits. Com, per exemple, tenim a Eivissa i Formentera els familiars. Sí, perquè aquells éssers fantàstics, llegendaris, mitològics, digueu com vulgueu, també pot ser que hagin entrat a la història com a fets reals, al manco per qualcú. Estaríem davant d'un cas semblant a l'anterior. Aquest seria el cas que he trobat al llibre Antropologia d'Eivissa i Formentera, en el primer volum, a la pàgina 31, on, citant en Marí Cardona, ens parla d'un cas de 1675, on per una situació estranya va haver intervenció del Sant Ofici. Així ens ho diu l'autor, en Marià Torres Torres, quan ens parla d'aquests... Ell així ho diu també, no? Éssers mitològics. Diu, en aquest punt hem de dir que la fabulació oral i tradicional i la realitat s'han trobat en la història. Dit d'una altra manera, tot allò que es presentava com a superstició i fantasia, conte infantesa, ara resulta que la documentació històrica ens demostra que almenys els eivissencs de segles enrere ho vivien com a veritable necessitat, i per això les institucions de poder, sobretot de poder moral, han actuat sense cap tipus de vacil·lació contra aquelles pràctiques considerades contràries a la norma. I no hi ha per manco. L'Inquisició, demanant a un edicte de fe, si hi havia qualcú que sabés de ningú que hagués invocat o fins i tot que pogués tenir un familiar. És a dir, que hagués fet qualque tipus d'invocació per aconseguir un familiar. Però és que el pitjor d'això no és que ho demanessin. Molt bé, ho demanen i ja està. Que ja n'hi ha també, eh? Però és que segons aquest llibre, Antropologia d'Eivissa i Formentera, diu... Al segle XVIII existeix almenys un procés contra un home eivissenc per la compra d'un familiar. L'any 1744 era denunciat Francesc Tur de Bartomeu Fluixà del terme de Porrals, diu del quartó de Santa Eulària, perquè havia volgut comprar un familiar a Pere Antoni Puigros, un mercador de 55 anys. I continua dient, lamentablement només s'ha conservat la denúncia. El denunciat havia declarat que ell era un home dèbil i que ben sovint era objecte de befes per part d'altres més forts. El familiar li donaria força per lluitar contra ells. També va declarar que el familiar era com uns cuquets que es guardaven dins capsetes i que a Porrals hi havia molta gent que en tenia. Que eren com a cuquets, no? Mira, justament que demà és coneguda, ara s'ha posat de moda la lluna de cuc, i de el que ens interessa a nosaltres, el manco així tal vegada ja sabem quina aparença poden tenir els familiars. L'Inquisició ficant-se en la compra d'un ésser que entenem que és fantàstic, de fantasia, no? Que no ho entenem com a cosa certa, i de per ells sembla que tal vegada sí. No deixa de ser curiós, no ho trobeu?
A mi em pareix curiós, d'una banda això que comentaves ara de que per la Inquisició pareixia cert, que, i realment, si un analitza diversos casos del Sant Ofici, se n'entén aviat que apareix això, que apareix que condemnen més no per lo que fas, o per lo que fes, sinó per grau d'efectivitat que tenia lo que fes. És a dir, si lo millor feies qualque cosa i no servia per res, no passava tant, per ventura. I una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció és l'any d'aquest cas de família, 1744. Jo crec que ho hauríem de consultar, però deu ser des de res. Des més moderns, probablement. Perquè sí. Estan més vinculats a segle XVI i segle XVII.
Sí.
El manco però, a la documentació però, que tenim.
Però varen aguantar, no? L'Inquisició. Bé, de fet, a dia d'avui hi ha un hereu, no?
Oficialment, sí. Bueno.
Oficialment, sí. En presència i llenca.
A més.
Però vull dir que si un revisa estic dient de memòria, però si un revisa expedients d'inscripció més contemporanis, final del segle VIII, principis del XIX, que és el que hi ha, fins on arriba, no trobes ja coses d'aquestes tan...
No tant, com d'aquest tipus, no.
Com un familiar.
Totalment d'acord, perquè aquesta recerca de gent que pugui tenir familiars a Eivissa i Formentera ho trobo fascinant. T'has dit això d'empresència llenca, ho dius pel cardenal Ladarias, cardenal Manacorí, que està com a cap, no?, de sa, aquesta...
del tribunal de la preservació de la doctrina de la fe, si no m'ho vaig equivocar.
Algo així, sí, que sereu de la Inquisició. Fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Això és una comunicació del Govern de les Illes Balears. Consulta tota la informació sobre el procés de vacunació contra la Covid a vacunacovid.ibsalut.es. I si tens més dubtes, pots telefonar a Infovacuna Covid al 971-211-999. De dilluns a dissabte de 7 a 21 hores i els diumenges de 8 a 21 hores. Amb les vacunes, seguim avançant junts.
A IB3 Ràdio, del camp a la mà.
Torno cap a casa cada lluna vella. Torno cap a casa quan el sol es pon. Torno cap a casa però torno sense ella. Torno cap a casa quan l'amor ja dorm. Es fon, se'n va.
La campanya de Pasqua és una de les temporades de més activitat per als fons i les pastisseries. Enguany, aquest sector torna a comptar amb un bon aliat, i és que l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, l'IDI, finança el repartiment gratuït de productes de forn i pastisseria als establiments de la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició. La iniciativa del Forn a Casa va començar el 15 de març i durarà fins al 15 d'abril. La directora gerent de l'IDI, Mariona Lluís, recorda com va començar aquesta iniciativa.
Aquest projecte va començar l'any passat, que ens pandèmia, els forns no podien vendre el producte de Pasqua, i Pasqua és una de les temporades més significatives de venda de forns per tots els productes típics, panades, crespells, etc. Llavors, des de l'Associació de Forners i Pastissers, ens varen demanar a veure si se podia habilitar la possibilitat de que nosaltres paguéssim el transport del producte.
L'any passat, amb unes festes de Pasqua confinades, la campanya va anar d'allò més bé. Mariona Lluís explica que enguany s'ha doblat el pressupost i també mos conta quines són les millores d'aquesta campanya de Del Forn a Casa.
Bé, han doblat el pressupost. Els dies de festa se pot fer una comanda, bueno, se fa el dia anterior i se rep en el dia que se vulgui, però els dies de festa estan inclosos, i dins cada illa se poden demanar forns que estiguin adherits en el programa de dins cada illa, és a dir, des de Palma podem demanar un forn que mos faci gràcia a Llubí, a Sineu, a Petra o allà on sigui.
L'objectiu de la campanya de repartiment és, a més de donar suport al sector, acostar el producte local a la ciutadania i fomentar en el consum. La directora gerent de l'IDI explica com funciona.
Aquesta campanya del forn a casa funciona en què la persona telefona en els forns dia anterior de quan vol els productes, han de ser forns adherits a Pa d'Aquí i a la campanya, i diu quins productes vol, i en el dia següent aquests productes frescos del dia li arriben.
La consulta del punt de venda adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició es pot fer a través de l'APP Pa d'Aquí. Per parlar d'aquesta campanya del Forn a Casa, ja tenim a l'altra banda del telèfon a Pep Magraner, gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Bon dia, Pep.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Sabem que aquesta campanya de Pasqua és una de les temporades amb més activitat pel sector. Primer de tot, com se presenta aquesta Setmana Santa?
Sí, bé, en principi les previsions que hi ha són positives, però també hi ha una incertesa deguda a el que està passant, a la crisi sanitària que està passant, no? Vull dir, fons preparen productes frescos del dia i han de fer unes previsions de productes que han d'elaborar per aquests dies de festes de Pasqua, i la veritat és que no és fàcil determinar si compra tant de quilos de carn, etc. Vull dir, és complicat fer una previsió per la quantitat de producte que ha de fer per aquests dies, no? Aleshores, pensam que el suport de l'IDI en l'aplicació de la marca Pa d'Aquí, això ens pot permetre que se puguin fer comandes i es pugui fer un repartiment a domicili per assegurar que els productes arribin a casa d'aquelles persones que o no poden sortir de casa seva o no volen sortir de casa seva.
Clar, és un moment d'incertesa, ara tu ho deies, i aquesta campanya del forn a casa, imaginem que vos ajuda a arribar a més persones, però també a augmentar les vendes. És una mica això, no?
Sí, és molt important per al sector mantenir aquesta tradició gastronòmica que tenim, que sabem que aquest dia farà moltes panades a casa, però també hi ha aquests fons i pastisseries tradicionals que tenen aquesta elaboració de producte característica, artesana i vinculada a la nostra terra i vinculada a les tradicions, com ara Pasco. I lo important és que se mantenguin les ventes, que puguem mantenir llocs de feina, perquè també hi ha una afectació important dins del sector, no? Vull dir, hi ha una pèrdua d'activitat que no és comparable a altres, sent una activitat essencial, però que condiciona molt l'activitat empresarial, evidentment.
És el segon any que se posa en marxa aquesta iniciativa, ja duis uns 15 dies. Quin balanç fas d'aquests primers dies, tot i que encara no estiguem ben bé dins la campanya de Setmana Santa, que estem a les portes de començar-les?
Bé, ara mateix és el que sabem, és que s'estan fent comandes ja de cara a Pasco, i repartiments a domicili, aprofitant que vàrem arrencar a partir de dia 15 i que vàrem agafar a Sant Josep el dia del pare, doncs ja se van fer comandes, se van fer entorn d'una vintena de entregues a domicili de diferents municipis, de diferents llocs, no? Per tant, ja veiem que hi ha una petita progressió, però també sabem que hi ha comandes de cara a Dijous Sant, Divendres Sant, de diferents municipis, sí.
I si no ho tenim mal entès, arrel de la campanya de l'any passat, alguns fons i pastisseries se van animar a fer per ells mateixos repartiment a domicili. D'això em podries posar una xifra aproximada de tots els empresaris que varen decidir apostar per aquest repartiment a cases particulars?
Bueno, a nivell de fons hi va una partida significativa. De fons varen aprofitar el suport de l'IDI per fer un repartiment a domicili, i a part d'aquests també n'hi va d'altres que també donaven el servei a aquelles persones que realment ho necessitaven, gent major, etc. Hi va haver una ajuda per part de forners per donar suport, diguem, a aquelles persones que sobretot estant a casa no podien anar al fons, no? Això se va donar com a casuística, diguem, no? Però sí que l'any passat es varen fer entorn a 490 i pico, 500 entregues de domicili, Pasco de l'any passat, i puntualment aquestes entregues a domicili de comerç electrònic, doncs, de l'any passat a ara, doncs, nota una adequació de fons a fer entregues a domicili i a vendre per comerç electrònic, no? Les xarxes socials s'està visualitzant molt i s'estan oferint productes de tot tipus, no?
I ja per acabar, Pep, podries recordar als nostres oients com funciona aquesta campanya del forn a casa, com ho han de fer?
Bé, Forn a Casa és una campanya dissenyada per l'IDIA amb la col·laboració de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears, i es tracta de fer arribar aquells productes tradicionals de Pasco, aquests productes que, com deia abans, formen part de les nostres costums, i fer-los arribar a casa a través d'una aplicació, de l'aplicació Marca Pa d'Aquí, allà on totes es poden localitzar geogràficament, o poden contactar amb ells almenys a través del telèfon, de la informació que hi ha a l'aplicació, i poden fer les comandes i demanar l'entrega a domicili, no? Ho recomanem molt perquè de qualque manera, pues, el sector també el necessita, i és una forma de mantenir les nostres costums, de fer valer aquests productes que tenim de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, no? I gràcies a aquest suport de l'IDI, pues, això serà possible. Esperem que funcioni.
I de Pep Magraner, moltíssimes gràcies per passar per del Camp Palomar, i també volem recordar als nostres oients que hi ha 313 establiments que formen part d'aquesta iniciativa, i per tant de fons n'hi ha per triar i per remenar.
Moltes gràcies, Pep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Del Camp a la Mà.
Per seguir parlant de com els forners preparen aquestes festes de Pasqua, avui han tornat a convidar a un geni de la rebosteria. És en Matías Miralles, del forn del Pla de Natesa, un forn amb 122 anys d'història i que des del passat està en mans de la tercera generació d'una família de forners. En Matías i el seu germà Jaume han agafat el testimoni de pares, concos i padrins amb l'únic objectiu de fer un producte de qualitat, artesà i fresc.
I si sou uns habituals del Camp a la Mà, recordareu que ja van tenir en Matías Miralles de convidar per Carnaval, perquè era un dels participants al llibre Tomàtica de Remeller, Pagesos i Cuiners d'Agro Mallorca, i també per parlar de les seves creacions pel Dia dels Enamorats i pel darrers dies de Carnaval.
Avui el tornem a saludar perquè ens va deixar intrigats, i és que en Matías és un autèntic creador i fa una preciositat de monos de Pasqua. Sempre són d'allò més originals, però és que enguany ens va dir que tenia en ment fer-ne una de reivindicativa, i és que els veïnats del Pla de Natesa, ja ho sabeu, estan ben reivindicats indicatius defensant el pulmó verd on AENA vol establir un parc fotovoltaic a Sant Bonet. Bon dia, Matías. Ha arribat a port aquesta creació que molts vares avançar fa un meset més o manco?
Sí, bon dia a tothom, bon dia a vosaltres i a la gent que m'ho escolta. I, bueno, la veritat que el divendres, no, el dijous passat sí que va arribar a port en el final de la creació, perquè vàrem fer un parell de proves, perquè primer volien tancar les mones ja segures que faríem, i anàvem endarrere de fer aquesta reivindicativa, i volíem fer algo així que fos una mica vistós i llamatiu, i al final hem fet un arbret de xocolata llet i xocolata negra, i hem fet un arbre que és el símbol que té la plataforma de pulmó verd per fer aquest acte reivindicatiu, i sumem molts també en els pobles, tant en els planetes com en els Pont Vinca, que són els pobles que més afectats o que més gent tenen en contra d'aquesta posada de plaques a Sant Bonet.
Per xarxes socials ja han vist qualque creació de mones de Pasqua que heu fet per l'ocasió. Me'ns expliques una mica què heu preparat per aquesta campanya de Setmana Santa?
Sí, bé, enguany tenim un ferreret, un ovelleta, un xotet, i llavors també tenim un mussol, un gall i una llecorama, i a part dels ous clàssics, i llavors hem fet aquesta que és un arbre de color verd, que l'hem fet per sumar molt també en aquesta causa, no? Ja que és l'única manera que nosaltres tenim per apoyar en els nostres veïnats i també donar-los suport, ja que són ells també que ens ajuden a nosaltres, que venen a comprar. Al final sí que és veritat que ve gent de fora del poble els caps de setmana això a comprar, però entre setmana nosaltres vivim de ser gent del poble.
Clar, nosaltres del Camp a la Mà no deixant de repetir que perquè hi hagi producte local hi ha d'haver gent que en consumeixi, i per això animem a tothom a visitar el vostre forn i també el forn que cadascú té més a prop de casa seva. He de dir que m'agraden molt aquest disseny de mones de Pasqua, són molt del Camp a la Mà, un gall, una ovelleta.
Molt bé, perfecte.
Perquè suposam que aquesta setmana està plena de feina, abans ho deies, com van els encàrrecs? Ja la cosa se comença a notar que...
Sí, és veritat que hi ha bastant de predins joves i predines com ara estan encomanant mones per els seus fiols, i bueno, això de les xarxes socials també és una cosa que la veritat que mos ajuda molt, a que la gent bé, a difondre, no? A difondre aquesta les novetats, i si tenim qualque idea en el darrer moment, i amb un penjar-la a una xarxa social, i arriba molta gent. I sí que comença a sonar el telèfon i comencen a encomanar.
De fet, el vostre forn és un dels que està adherit a la campanya del forn a casa. Com han funcionat aquests primers 15 dies? Ja hi participàreu l'any passat?
No, la veritat que mos hem volgut sumar, perquè és una cosa que en Jaume, el meu germà, i diu això, per mi que no ho hem deixat de perdre, ja que a vegades la gent diu no, és que no feien... no mos ajuden, no fan res, i ja que s'ha presentat aquesta oportunitat de poder fer aquest repart a domicili, i la veritat que només hem fet dues comandes, però nosaltres esperam ara, per dir, avui som diumenge, nosaltres esperam que ara de cara a dijous, divendres, dissabte, tota aquesta setmana més forta, se mos dispari aquest domicili. Ja que l'any passat sí que no ho van fer amb aquest sistema, ho van fer nosaltres mateixos, i sí que se m'ho manen una mica les mans. Van arribar a fer, crec que eren prop de 190 comandes, i va ser un... Sí, va ser un pont del cabell, però bueno, en vam sortir i tothom va poder gaudir de les panades i rodiols i les mones.
Això va bé, que no falti la feina. Hem començat parlant de mones de Pasqua i hi ha molt més productes. I ara una curiositat, en el meu radar, pel Llevant, abans d'existir les mones de Pasqua, el manco aquí, feien uns rotllos, que són una espècie de tortells. No sé si vosaltres encara continueu fent aquestes coses o si no ho fetes mai.
No, ho desconeixia. Si te són super sincer, ho desconeixia totalment.
I de res, ara m'he tret el cuquet. I deia que, vaja, suposam que a part de les mones de Pasqua, també hi deu haver molta gent interessada en encarregar panades i rapiols i crespells.
Sí, és veritat que al final nosaltres en la tradició que duim i s'empenta que duim és el clàssic i tradicional, i el que no volen fer amb en Jaume és carregar-nos tot això. I de fet, venem molt més panades i molt més rubiols que mones. Però bueno, al final és una cosa que també atreu en el públic més jove, i enganxam en el públic jove a la millor amb una mona, i en el final també acaba gaudint d'una panada o d'un rubiol.
Clar, bona estratègia. Tu dius que a casa no és Pasqua si no hi ha panades. Quines són les més demandades i quines són les que passes més gust tu de menjar?
Les més demandades és la de carn i pèsols. La de carn i pèsols és la que més se ven durant Pasqua i durant tot l'any. I jo la que pas més gust és fins ara la que feien de xot per Pasqua, la grossa de carn i pèsols, però l'any passat varen treure com a novetat la panada vegana, i la veritat que pas molt de gust de menjar una panada vegana. Sí.
Està bé, són un dia de menjar molta carn i rebaixar una mica l'ingesta de proteïna i menjar verdures, deu anar ben bé.
Antigament, mon pare i el tio sempre tenien una panada per Pasqua, i la feien aquestes dues setmanes, i llavors se deixava, i un any la van fer de cipi, de calamà, amb botifarró, amb beveria, i l'any passat, bé, jo feia dos anys d'altres que anaven darrere de fer la panada vegana, com a dir, no, això, sinó que mengin un cocorroi, que ja en feien de veganos, feien cocorroi integral, i sinó que s'enduguin un cocorroi, que la panada de carn, jo, no, hem de fer una panada vegana. I la veritat que l'hem fet tot l'any, ha agradat tant que la gent, i també és, ja, aquí juga un poc la moda, però és veritat que ha aguantat tot l'any, i ara se m'ha disparat també la producció de panada vegana.
I evidentment, ja han dit que Matías Miralles, pastisser del Forn d'Esclar de Natesa, és un autèntic creador i un geni. Creatiu i innovador, explica'ns quina explosió de sabor té aquest rubiol negre amb taronja, que és una novetat i una edició limitada per aquestes festes.
Bueno, el rubiol negre va sortir per arrel de que van fer una cimada de xocolata i taronja confitada. I per exemple, la meva madrina, que és una de les antigues propietàries de forn, li encanta aquesta mescla, no?, taronja i xocolata, i anaven darrere de fer el rubiol de taronja i xocolata, i van dir, però al final sempre el mateix, no?, rubiol de color blanquet dorat i el relleno serà de taronja i xocolata, i van dir, per què no feim que sigui negre per de fora amb la pasta de cacau i cobertura picada, d'un xocolata picat, i tot farcit de taronja. I vàrem fer un parell de proves i vàrem dir, és això el que hem de fer, en vez de per de dins, ho farem per de fora i per de dins. I va ser dit i fet, en el final vam dir, això ho hem de fer sí o sí. I ara encara demà encara hem de coure més taronja confitada, perquè si no farem curs, i volem aprofitar ja que són aquestes dates i la gent mos comana per també donar aquest gust a la gent, no? ja que confia i mos fa l'encàrrec a domicili o bé ser que és aquí, i és una cosa que m'agrada complir, no?
I de mateix, la següent pregunta és molt interessant, i diu així: mos podries enviar un coquerroi d'aquests negres en taronja en el carrer Manuel de Zanya número 7, que és allà on hi ha IB3 Ràdio?
Faltaria més.
Aquesta pregunta més interessant que t'han fet.
Faltaria més, clar que sí. Sí,
nosaltres
que sí.
Te cridàvem a del Camp a la Mà, te cridàvem per parlar de la Mona de Pasqua reivindicativa del Pulmó Verd, però clar, han quedat entusiasmats amb aquest rubiol negre en taronja.
Sí, sí, clar que sí, faltaria més.
Molt bé, Matías Miralles, del Fons del Planeta, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre el micròfon del Camp a la Mà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per difondre també aquesta part de lo del Pulmó Verd i de lo d'anar comprant els fons d'aquí i consumir el producte local. Sí, sí. Gràcies.
Moltes gràcies a tu i bona setmana.
Adéu.
Igualment, que tingueu bones festes.
Igualment.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Melindres i croissants salats, feliços 23, se me'n van les mans si et tinc davant.
I del Pla de Netesa viatjam cap a Mercadal, concretament a Campons, Menorca. El menjar més típic de les celebracions de la Setmana Santa i Pasqua a Menorca són, ja ho sabeu, les formatjades i els flons.
Són un producte originari del món rural i antigament es consumien en dissabte sant, després del dia d'abstinència de la Quaresma i de la Setmana Santa. Per parlar de totes aquestes tradicions gastronòmiques, tenim a l'altra banda del fil telefònic Ana Maria José Vinent. Bon dia, com es presenten les festes a Menorca?
Hola, bon dia a tots. Pues esperem que molt bé. Ganes de fer feina n'hi ha moltes i sembla ser que la gent s'està animant mica en mica després d'aquesta situació. Exacte. Ja tenim moltes comandes per aquests dies.
Explica'ns una mica, just ara parlaven de formenjades i flaons, però compten de primera mà. Quines són les tradicions gastronòmiques que trobem per Pasqua a Menorca?
Bueno, per a Pasqua a Menorca, com bé heu dit vosaltres, les dues estrelles són les formatjades i els flaons. Però també han d'incloure els crespells, que són... així faim un conjunt de pastes salades i dolces, que són molt típiques d'aquí, el consumir aquests dies a Menorca.
I què és allò que més encarrega, que més encomana la gent? No sé si hi ha un rànquing aquí de productes de pastisseria.
Sí, el rànquing és reina per golejada sempre és la formatjada, no? Té en compte que antigament amb el tema de fer el dijuni, no?, que dèiem nosaltres, tothom anava molt enrere de menjar carn, no? I era un dia de festa gran i les formatjades són les reines sempre. Després s'hi adjunten els flaons, un poc per ordre, no?, com a de rànquing. I en el tercer lloc tenim els crespells de brossat o els de mel·la, que són els que més es venen aquests dies.
I quin és el secret d'una bona formatjada? És veritat que nosaltres aquí tenim molt en ment les panades. Mos podies dir quines diferències trobam entre la formatjada i les panades?
Bueno, jo crec que la diferència bàsicament deu ser el relleno, m'imagino, perquè cada puesto té els seus gustos o tradicions, no? I veig que els rellenos són molt diferents els cafès de Mallorca d'aquí. Mm-hmm. En si, el que és la pasta i això que és, deu ser molt similar, perquè d'aspecte és molt similar, però bueno, bàsicament deu ser aquesta la diferència, el relleno de dintre.
Clar, perquè aquí a Mallorca, que és on mos trobem la Rosa i jo, les panades les fem de can i pèsols, i però les formatjades, en canvi, també se poden fer de brossat o de fins i tot de peix, en sentit a dir.
Sí, la veritat és que aquests darrers anys hi ha hagut moltes innovacions i amb rellenos diferents, però el que és, nosaltres aquí la formatjada sempre ha estat salada, sempre ha estat un producte que s'ha fet amb salat, i en realitat el nom pues, li ve un poc de la forma que té, no? No perquè dugui formatge, que molta gent pel nom ho confon una miqueta. I els crespells, en canvi, sempre ens han fet dolços i rellenos nosaltres.
Uh-huh. I conta'ns una mica, es flor, que és un, també és una peça de reposteria feta en la mateixa pasta de la formatjada, que és el que la diferencia, que és la que la fa diferent. Com s'elabora?
Doncs pues mira, la formatjada va rellena de carn, sempre, i es flor és exclusivament formatge. Uh-huh. Vale? És bueno, el que, la pasta, com bé deies vosaltres, és exactament la mateixa. I el secret està en que la bolla que du damunt és pur formatge tendre quan tu menges, no? I és una mescla que es fa amb el formatge tendre que ara per a Pasco sol ser quan és més bo de tot, des de gener fins a maig o així, perquè és quan les vaques mengen molt de verd i fan un formatge molt gustós i molt, molt cremós. I després que no du res més que formatge, farina i ou, vull dir que no du res més, i la bolla que es veu així es cuita després damunt, quan tu menges és tot formatge.
La veritat és que fa molta, molta mengera, perquè aquestes imatges també són precioses de flons. I també abans ho comentaves, feis crespells, i també ho deies que els vostres, a diferència dels mallorquins, que són més planers, estan farcits, els vostres. De què són? De què els poden trobar farcits?
Doncs pues mira, nosaltres a Menorca és molt tradicional de fer l'os. Els més clàssics de tots són els de conserva, que dèiem, o de marmelada, vale? Uh-huh. Després de fem també d'un relleno que du ametlla. Després també de fem de brossat, també de rellenam de moniaco o de boniato, i un relleno que fem nosaltres que dèiem suquet, que ve a ser com un, bueno, una espècie de... Evidentment és molt dolç, com si fos una merenga, no? Uh-huh. I relleno. Després dins el forn desarrolla molt i queda com una muntanya molt grossa i és pur sucre. Uh-huh. Sí, pur sucre. I fem d'aquests cinc tipus.
Perfecte. En el principi ara dic que és per així que les comandes anaven a bon ritme, ara que ja ens trobam a les portes de Setmana Santa. Com van els encàrrecs per aquestes festes?
La veritat és que estem molt contents de moment, tant per la gent d'aquí de Menorca, que suposo que tothom en va un poc enrere de celebrar un poquet, alguna festa amb un poquet de normalitat, no? I veus que sí, que hi ha ambient, que la gent demana, que bueno, que te demanen quan tindrem obert, quan poden venir a cercar les comandes, i ja n'hi ha de comandes de fetes. I també s'hi ha afegit la gent que no ha pogut venir, que com que avui en dia existeix la tecnologia i el transport, que s'ha adaptat molt a les necessitats de la pandèmia, que ens ha suggerit la pandèmia, pues, també ho enviem a fora.
Vaja, això és important. Sabreu que si poden tastar flaons o formatjades no tindrem cap problema si vos telefonem.
Exacte, sí, sí.
I fa una estona parlàvem de mones de Pasqua i d'ous. Vosaltres aquí, bé, sabem que aquesta tradició també ha arribat perquè s'estén com una taca d'oli. No sé si no feriu també.
Sí, també. Ens han d'anar adaptant a el que la gent te demana, perquè avui en dia és un poc, bueno, pues anar fent la feina que podem, no? I amb el tema del xocolati ja hi ha quants anys que sí, que mica en mica pues, vas anar introduint els ous i les mones de peça plana i elaborada i fem de tot aquest tipus també en fem. I a més, avui en dia s'ha implantat també la personalització de les mones, no? Que es fa s'impressió damunt unes làmines d'uns papers especials que pot imprimir qualsevol fotografia, dibuix, el que tu vulguis damunt xocolata, i això després es manipula i es munta com, bueno, pues, com si sigui una peça plana de xocolata, no? Amb la qual es poden fer virgueries.
Que això un forn en la darrera tecnologia.
Exacte, sí.
Idò, molt bé, Maria José Vinent de Campons, amb aquesta imatge tan, tan dolça i tan innovadora, te deim adeu i moltes gràcies per passar pel micòfon del Camp Alemà i contar-nos la tradició menorquina de Pasqua, esperant tornar a parlar aviat amb tu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fa't un gust.
Bones festes.
A IB3 Ràdio, del Camp Alemà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí, millor. I jo sé que el lloc, tu també ho saps, que això sempre acaba sent un delibat. Ja no em parlis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La
I amb aquest final tan gastronòmic, estimats oients, arribam al final del programa d'avui. I ho feim ara que s'acosta un petit període de vacances en la cançó Anem un de festa, de Quim Delibat.
Tornant diumenge que ve, més contingut de Del Camp a la Mà. Bona setmana.
Bona setmana.
Guarda't les presses, encara no és hora. Treu-te del cap el que t'està atormentant. Anem un de festa i quan s'acabi vine a casa i pujarem a terrat. Junts veurem com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar.